A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui torno a estar acompanyada de la Mada per continuar parlant del postpart. Intentarem seguir parlant i a veure fins a on arribem avui en aquest nou episodi. Molt bones, jo sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart i la criança. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Molt bones, Mada.
Hola, Estela, bones.
Bones.
Pues jo sóc la Mada i sóc mare d'una nena de 7 anys, del Riu, i les que ens heu escoltat, pues, cada dia aneu escoltant la nostra superpresentació. I res, això, com a molt enfocada en la criança i els seus processos i... I bé, aquí estem per seguir compartint tot lo del postpart, en aquest cas.
Exacte. Doncs mira, com que l'altre dia no ho vam fer, no vam nombrar-ho, em venia de gust comentar, quan parlem de postpart, que normalment es parla de tres tipus de postpart. Li diem el postpart immediat, el primer postpart, les primeres hores, les primeres 24 hores després de que hagi nascut la criatura, que és on a vegades, bueno, hem de tenir cura tant del nadó com de nosaltres mateixes, que poden passar algunes patologies, com per exemple hemorràgies, hem de vigilar que no hi hagi una hemorràgia postpart, que es pot donar immediatament després del part o es pot donar durant les primeres hores. Són, bueno, simplement que se li diu el postpart immediat d'aquestes primeres 24 hores perquè hi ha una vigilància diferent que a partir del segon dia, i és el postpart mitjà o tardà, que també li poden dir, i que és això del segon a la primera setmana fins als 10 dies, que també és això, no? És com una mica d'estar també més descansant, és com més tot... Bueno, hi ha molts canvis, com ara ens comentarà la Mada, també hi ha la pujada de la llet, estem amb el meconi, amb el bebè, les primeres caques... Bueno, hi ha com moltes coses que passen durant aquests primers dies. I després hi ha el postpart... final, allunyar, tardar, bueno, el tardar ja l'hem dit al mitjà, al final del postpart, que és a partir d'això, dels 10 dies. Hi ha gent que diu que dura la quarantena, 6 setmanes, però hi ha moltes dones, les dones que vivim al postpart, tenim la certesa de que el postpart no s'acaba mai. Un cop hem parit, hi ha un canvi tan fort en nosaltres que estem en una altra fase i és un postpart que no acaba mai, no? I ja tens una criatura, t'has de fer càrrec d'ella i bueno, et canvia la vida, et canvia el cos, et canvia la manera de pensar, la manera d'entendre l'univers, podríem dir quasi bé, i això. I a mi m'agrada, soc partidària de... Si vols estirar, doncs un postpart pot durar 2 anys, però ja et dic, per mi, dura tota la vida, fins a un nou postpart, potser podríem dir. Que fem un reset i tornem a començar. Pues bueno, més o menys, són aquests els tres tipus de postparts que se'n parlen. Després hi ha gent que en parla de 5, jo crec que en 3, per aquestes coses de cuidar d'una manera o d'una altra, pues, en tenim prou. I bé, intentem retomar, bueno, intentem no, retomem, reprenem allà on havíem deixat, que estàvem parlant de la lactància, vaig fer una tallada així... que després ho parlàvem amb la Mada i va ser com, oh, jo volia acabar de fer això, i és com, perdona, pensava que...
No passa res.
Pensava que volies canviar de tema, així que ara continuem aquell tema que li vaig tallar.
Ara ja ho parlem. Exacte. A veure, ens havíem quedat a la lactància, no?, que dèiem de lo important que és donar-nos el temps i seure, estar còmodes, no?, i després acomodar el bebè, no?, però primer ficar-nos primer en altres,
no? Exacte.
I en relació a això, després jo volia parlar de la pujada de la llet, que és algo, per exemple, que a mi em va sobtar mogollón amb la meva primera criatura, perquè no me n'havia parlat ningú.
Uh-huh.
I jo no ho sabia, no?
Okay.
I de sobte vaig sortir de l'hospital i tenia els pits allí empedrats amb un mal, un dolor, no? I te puja tota la llet, i ostres, em va vindre febre, no? Ho vaig passar realment malament. Llavors, és això, que a vegades moltes dones no ho saben, no? I els hi puja. I bueno, volia aquí nombrar algunes cosetes que podem fer, no?, per prevenir, i ja tindreu preparat, perquè va molt bé la fulla de col picada. És a dir, tu agafes una fulla de col i amb el morter li piques una miqueta així a sobre, si la matxaques, i llavors la fiques al congelador. Llavors, quan això et passa, que també serveix per possibles mastitis, que és quan hi ha una infecció als conductes de la llet.
Mamaris, sí, o per obstruccions.
Per infecció, no? I bueno, llavors, pues, la col, sempre antigament, pues, és com un...
un remei.
Exacte. I llavors tu ho fiques allí al pit i va bé perquè calme. Després també va molt bé l'argila, poder-te fer cataplasmes d'argila verda, per exemple, ficar-te-ho, perquè doncs baixa la inflamació. Sí, serien aquestes, i després sí que en funció de la febre alta que tinguis i de tot, a vegades recomanen, pues, inclús prendre't algun paracetamol o alguna cosa per baixar, perquè realment és bastant dolorós. Després amb el segon jo vaig poder safar més, vaig fer aquestes cosetes i ja em va passar, però clar, l'altre em va vindre molt de cop i déu-n'hi-do.
Clar, a més, si havies ja sortit de l'hospital i no tenies com un acompanyament, no?, de... professional, no?, que et pogués pues, donar consells.
Sí.
Jo, mira, jo encara tenia la meva llevadora i la doula, i que em van acompanyar superbé, i el que em feien era que jo mateixa em fes massatgets com per munyir-me.
Sí, no? Anar traient llet. Sí. A vegades també amb el sacaletges, amb el bebè que te vagi traient, tot el màxim possible, que vagi mamant.
Clar.
I també canvis de temperatura al pit. D'aigua calenta a aigua freda, no? Com aquest aquests contrasts, va bé.
Clar, jo no vaig tenir febre, això sí que no, però sí que realment els pits eren com... Bueno, el meu company era com... Oh, quins pits més bonics! Bueno, jo soc de pits més aviat petits, i amb la lactància va ser com... Wow!
Sí, clar, els tenim allí formosos, estem en el nostre pletòriques.
Total.
Després, quan fa 2 anys que m'amantes, la cosa canvia.
No?
Ja es tornen més pancidets.
I això.
Bueno, tot un tema, no? El canvi del cos, també.
Sí, sí. Això, ara d'aquí uns puntets parlem també del canvi del cos.
Després, què més? Quines coses ens poden passar més? Pues saber, no?, que estarem sagnant durant aproximadament 40 dies, que es diu això dels loquios, que et pot sortir molts coàguls,
Sí, és com una regla més gran, no?, més llarga, és continuada, exacte. Els loquios són com uns coàguls, no? Bueno, ho has dit, no?, que et poden sortir coàguls. Jo, per exemple, vaig estar sagnant els primers dies més, i després sí que potser vaig estar això com les 4 o 5 setmanes sagnant, però potser van ser una setmana, 10 dies, aquest postpart mitjà que vaig sagnar més, i després sagnava molt poquet, la veritat.
Jo no recordo.
I aleshores sí que es diu que no s'utilitzi per res ni la copa menstrual ni un tampó, que utilitzem compresa externa. O podem, jo a vegades també em posava l'empapador al llit, i a vegades allà... No, això ho feia pel nen, perdoneu. Que a vegades, mira, la mare ja fa més temps i no se'n recorda, i jo començo a confondre coses ja. No, sí que utilitzem compreses, es recomana compreses de cotó. Jo, com que tenia, em vaig fer les quins i tenia cicatriu, a mi em feia molt de coratge aquestes compreses de cotó que hi ha que tenen una reixeta, però em dóna la sensació que el cotó va traient filaments, i em feia la paranoia de que no se m'enganxés amb la cicatriu. Per tant, jo aquestes no les usava. Intentava utilitzar, pues, les més ecològiques que vaig trobar, sinó també hi ha l'opció de agafes una tovallola o un tros de tela que després vulguis tirar, que absorbeixi, també és una opció. Coses netes i lo més naturals possibles.
Sí, per exemple, jo que no em vaig esquinzar, amb aquestes em van anar superbé.
Clar,
saps? Que eren així de cotó, naturals. També, si a vegades hi ha com una mica d'escossor, de picantor, així a la part de la vagina, no? Perquè a vegades... no tens esquinçament, però bueno, portes també durant molt de temps, està sagnant, i portes allí, o ja sigui tovallola, compres el que sigui, a vegades pot haver com una mica d'irritació, i va molt bé, almenys a mi, l'oli de coco.
Ah, mira.
Perquè és antisèptic. Vale. I després, doncs, tu fiques allí i et dona, no? És...
Clar.
Va bé. Vale. Va bé. I calma. Llavors també hi ha les calces menstruals, ara en ve,
sí.
No? De com, també com a possibilitat.
Sí, jo les tinc ara, però durant el postpart no les tenia.
Uh-huh. Anava... Com per la regla.
Sí, 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 que elles són superguais. Potser es podrien fer servir també. L'únic que, clar, és anar canviant, no has de fer... Bueno, has de tenir la part de la neteja també.
Sí, clar.
Que no sé si el...
Que sí, d'on és per a tant, sí, en aquells moments.
Sí, hauria d'haver algú.
Que... Després també les meves llevadores em van recomanar que per amb aquest sentit de si t'has desguins, hi ha la possibilitat de que t'esguinsis, de que preparis les compreses amb infusió de farigola i de cua de cavall. No? Llavors les mulles amb la infusió i les deixes congelades també al congelador.
Sí.
I llavors... t'alivia
okay.
La fissura, diguéssim.
Molt bé. A mi les meves llevadores em deien que per la neteja, en comptes d'utilitzar el paper higiènic, que utilitzés una barreja d'infusió de farigola amb cua de cavall, ho ficava en una ampolleta, li feia un foradet al tap i allà amb un xorrito netejava amb això.
A mi també. Veus, ja no ho recordava, això.
Sí, sí. I això era un constant, no? Jo sempre la tenia allà i cada dos dies una ampolleta nova. Mm-hmm. Bueno, si s'acabava, però si no... I això va molt bé per netejar, per ajudar pues, a mantenir-la neta i d'un punt desinfectar-la. Mm-hmm. Perquè això també hem de vigilar que... Pues això, una mica, potser una lleugera picor pot ser normal, però si hi ha un excés de picor, o si veus que hi ha una picor interna, no? Més a la vagina, no tant a la vulva, si fa pudor, una pudor que no és normal, no és una pudor de la sang de la menstruació, sinó algo exagerat, o color de raro, o que fa mal, això aquí hem de posar mirada i aquí això hem de fer una visita, potser ens hem d'anar a urgències, perquè... o a parlar amb la llevadora o un suport perquè podríem emocional. Estar parlant d'alguna infecció. Mm-hmm. Les hem de tenir en principi... O sigui, el natural és que no faci mal, mm-hmm. que no piqui, que no molesti. Això sí que ho hem de tenir en compte. Bueno, podem unir això amb tot amb els periné, no? Amb la cura del mm-hmm. periné, que ja hem començat una miqueta. Jo també dic que... Jo em posava argila verda per la cicatriu. Que parlàvem amb l'amada, que també és això, començo a oblidar coses, però sí que m'anava molt bé posar-me argila verda una mica líquida i per ajudar també a tancar la cicatriu. I com que és una zona que està humida, amb la sang i tal, no s'acaba de secar, perquè l'amada em deia, però com ho feies? Perquè quan s'asseca l'argila també tiba, no? I jo crec que era això, que també com que vas anant sovint al bany i vas canviant això, no? Mm-hmm. Anava netejant i...
Sempre està com una mica humit,
sí,
no?
Sí, no s'arriba a mullar.
Va sagnant, clar.
Exacte, mm-hmm. no s'arriba a secar, vull dir. Mm-hmm. I la veritat és que això anava bé també per desinflamar i per acompanyar la cicatriu.
Mm-hmm.
Sí. Aleshores, bueno, també dèiem això, no? D'utilitzar... Hi ha unes calcetes de postpart, que se'n diu, que són unes calcetes així com de reixeta,
mm-hmm.
que aquestes també van molt bé, perquè, bueno, al final acabes tacant una mica i, pues, quan... Quan ja no la vols fer servir, la llences
la tires,
i xau pescau.
Uh-huh.
Jo, de fet, en tenia unes que eren com molt petites i la meva doula va agafar una tisoreta i tic-tic va tallar una miqueta aquí pels costadets i me'ls va fer més amples, no?
Que també, estiguem còmodes.
Exacte, sobretot. Que estiguem còmodes, que més aviat, com més gran, millor, no?
Uh-huh.
Què més dèiem? Bueno, això, si hi ha les skins que estan, pues, que durant els primers dies, la primera setmana... Està bé que ens vagin revisant els punts, la llevadora o... Sí, en principi és la llevadora qui ens ho revisarà.
Sí.
També això, si hi ha algun punt que ens tiba massa, ho podem comentar, perquè potser poden pues, alliberar-lo, no?, aquell punt. Mm-hmm. A vegades no és necessari. També dir que ens podem esquinçar una miqueta a poc i podem deixar-lo sense cosir. Això també segurament la llevadora ja ens ho pot preguntar, no?, si en cas de que hi hagi l'opció. Es pot cosir tot o els nivell 1 i nivell 2 es poden deixar sense cosir.
Uh-huh.
Ja com es classifica fins al nivell 4, els esquinços de periné. El 3 i el 4 sí que ja són excusen segur.
Uh-huh.
El 3 i el 4 ja no és només la pell, sinó que també a vegades és una mica de múscul o és part de l'anus.
Teixits més interns,
sí,
no?
I més profuns i més llargs i... Uh-huh. Més delicats, sí, que s'han de realment cuidar i tractar.
Molt bé, què més?
Sí. Dèiem lo dels els entuertos, no sé com ho diríem en castellà, en català, perdó, entuertos, sé que és una paraula
sí,
castellana.
Sí, entuertos, sí.
Però...
Entorciments, no ho sé, no sé com és.
Sí, bueno, això és una... És el que és la involució de l'útera, són contraccions uterines perquè l'útera faci la involució i normalment en el primer part no es noten, però amb el segon part es noten bastants. Tu has tingut l'experiència?
Jo no l'he tingut, però no? Conec a dones que sí, que a través del segon que els ha fet més mal aquest procés que no el part.
A vegades diuen,
de parts molt ràpids, però que després els entuertos eren madre de Dios.
Mira, a ma germana li va passar que tenia el seu fill gran que tenia 2 anys i mig, que encara mamava, i va ser després de parir que tenia el bebito i el fill gran i quan de cop el fill gran la va retrobar després del part i tot i es va posar a mamar, ma germana se'l va haver de treure perquè el fet de mamar també estimula aquestes contraccions uterines i va ser, diu que va ser horrible, o sigui, i clar, una cosa és la força d'un nadonet que està mamant, no? Un nou nat té una força molt diferent a la d'un nen de 2 anys i mig. I ella flipava amb els entuertos aquests.
Jo les experiències que conec també super dolorós.
I era com, uau, que
passaven realment malament.
I això també és algo que a vegades ningú t'explica, no? I de cop dius, per què em paren de mal?
Total. I bé, dir que va passant. A poc a poc, n'hi ha que els hi dure més i n'hi ha que els hi dure menys, que és un procés i que l'has de viure.
Sí, jo crec que
com
això és
part,
unes hores, un dia, dos dies, o sigui, l'útera ha d'anar tornant al seu... Torna bastant ràpid al seu...
A
quasi bé el seu tamany original. Sí. I abans que parlàvem això del periné, m'agradaria també fer referència a com treballa el periné, o sigui, en quins moments treballa el periné, el periné, el sòl pèlvic, perquè a vegades no en som conscients. I molts moments que fem força per agafar alguna cosa, si l'agafem des de lluny del cos, també, per exemple, allà treballa molt el periné. Quan estornudem, treballa el periné. Quan tossim, quan riem, quan cridem. Hi ha molts moments en què està treballant el periné. Aleshores, també tinguem en compte tot això, perquè els primers dies de postpart...
És un òrgan sensible, està donat.
Clar, i és una zona que realment ha d'estar més aviat relaxada, descansant, el que dèiem, no? Estirades al llit, tranquil·les. Això no vol dir que no puguem riure i que si ens ha de venir un estornut que no estornudem, però a vegades...
No ser-ne conscients.
Clar, sí, i també evitar tot el que puguem evitar, doncs això, aixecar un pes, si no el necessitem aixecar. Aixequem el nostre nadonet i poca cosa més, la veritat. Continuem o fiquem una miqueta de música?
Vinga, un poc de música, maestro.
Vinga, vamos allí. Vale, doncs després d'aquesta petita pausa musical, continuem per la mateixa zona i ara parlarem sobre la primera caca després de parir. Després de que ja no tens aquest volum a la panxa, aquest nadó dins que està pressionant i que no vol dir que tots els òrgans ja s'han recol·locat ni molt menys perquè triguen mesos, però bueno, és una sensació diferent. De fet, a mi em feia una mica de, com diríem, de cosa, no diríem por, però allò de, ai, quina cosa, no? Allò, bueno, després de que tot allò se t'ha obert i se t'ha mig tancat una mica més, ara a veure com caguem, no? I a mi em va anar molt bé, molt bé, la meva llevadora que em va dir, ojalá alguien me hubiera dicho esto, pero porque yo tardé 4 días en cagar porque tenía miedo, y claro, después de los 4 días fue bastante horrible. Así que yo te recomiendo...
cagues, que no és tanto, que una cosa és la imaginació, no, de lo que creus que serà, i l'altra és al final el que és. Aleshores, jo el que sí que recomano és agafar una bona posició, una posició per tenir una defecació fisiològica en condicions, que ve a ser aixecar els peus, us poseu, jo em poso un taburet d'aquests infantils que serveix per elevar el nen, un taburet d'un pamet, alguna cosa així, de tal manera que els genolls ens queden a sobre de la pelvis. I aleshores hem de tenir l'esquena ben recta, inclús si la podem inclinar una mica cap endavant seria la perfecció, i aleshores no fer força, perquè aquí estem treballant també el sòl pèlvic i és una cosa que no l'hem de treballar, i aleshores també acompanyem amb l'exhalació, amb la respiració, en comptes de quan, si tu tens ganes d'emputxar o mentalment diries ara faria la força aquella, pues no, relaxes, i quan tu relaxes a dalt el coll també es relaxa a baix el coll, l'anus i tot el periné. Per tant, aixequem els genolls a sobre de la pelvis i relaxem-nos, exhalem, exhales. I jo també soc, jo poques vegades he estat restreta, per tant, i després del part tampoc no vaig tenir cap problema, i aleshores això, vaig a envalentonar i la veritat és que va anar tot bé, la veritat. I no sé tu, també, mare, que si vols...
Sí, jo no me'n recordo d'això, no. Suposo pues, que no ho vaig patir, però que ara em deies això com la posició, que jo tinc amigues que elles se planten a damunt del vàter,
ah, sí,
si
i tant.
Plantades, llavors s'acotxen,
sí,
que és com de manera natural hauríem de ficar.
Exacte, sí,
llavors,
sí.
Llavors pues, pot anar bé, no? Estar allí relaxades i també dir que si el primer dia no cagueu, el segon, que tampoc...
Clar.
No us estresseu, o sigui, calma, relax, en el sentit de vas al lavabo, t'estàs allà un rato sentada, tranquil·la, perquè també els òrgans es van posant al seu lloc,
sí,
i
cadascú té el seu metabolisme,
llavors,
no?
Vull dir, és també entre part de la normalitat,
sí,
una mica de restrenyiment els primers dies, no?
Sí, sí, evidentment jo vaig anar a cagar al moment en què tenia ganes de cagar, no vaig forçar res.
Clar.
Exacte, el que t'ho dius, o sigui, no s'ha de forçar, en aquests moments l'últim que has de fer és forçar.
Sí, que si no d'allò, pues és que tot s'està ficant a puesto, no?
Clar,
i llavors
sí, sí,
pot ser que...
Bueno,
i en el cas pues, també amb l'alimentació, intentar menjar aliments que
clar,
ho propicin,
la fibra, si els kiwis, menjar,
beure, no?
Exacte, o també hidratar-se, bueno. Molt bona, sí, sí. I paral·lelament a la caca, el pipí.
El pipí, sí, sí, que és bastant habitual tindre incontinència urinària, sobretot durant les primeres setmanes.
Mm-hmm.
És bastant habitual. O és més habitual si has tingut una intervenció, pues, una cesària o una...
Parts instrumentals, no? Amb forceps, amb ventosa...
Que després pot ser que allò encara quedi com a més
més donat, tocat.
Sí,
a vegades també és qüestió de connexió, connexió cerebral,
vale,
de, que a vegades és el cervell que no connecta amb el que és la bufeta, la sortida, mm-hmm, no és, bueno, és ben bé la bufeta, és l'obertura de la bufeta.
Vale.
Hi ha algo que obre i tanca la bufeta,
uh-huh,
i a vegades el que costa és recuperar aquesta connexió.
Vale.
Sí.
I bé, això, llavors, doncs, evitar saltar, no?, i fer esforços perquè és habitual, no? Doncs
sí,
que llavors et puguis fer pipí a sobre.
Clar, a mi em va passar els primers, mm-hmm, potser gairebé 3 mesos, tenia incontinència urinària. Perquè d'això, doncs, estornudant, estossegant,
sí,
aquests moments que us he dit abans que treballa el sòl pèlvic, hi havia pèrdues. I, ostres, em vaig preocupar, en un moment, mm-hmm, perquè vaig dir, jolín...
Jo també ho vaig passar una mica, ara amb el segon crio també una mica, llavors me va anar passant paulatinament,
sí,
va anar passant.
Exacte.
Perquè clar, també és cert que ara el postpart en si, bueno, que ja hem dit que no acaba mai, no? Però si tenem en compte una mica la quarantena o mm-hmm, durant el teu procés de sangrat, el procés mm-hmm, de cada una, està bé que estiguem relaxades, com sense fer esforços, no? I deixant passar aquest temps. Però una vegada ja no estem sagnant i ja ens comencem a sentir amb més energia, sí que és interessant pues anar a la llevadora, anar a un fisioterapeuta, anar a l'osteòpata, no, anar a professionals del sol pèlvic.
Exacte.
Perquè l'hem d'anar tornant a rehabilitar, diguéssim, no? A que torni a la seva forma i que tingui la musculatura necessària justament per no tindre aquesta incontinència urinària, per poder, bueno, perquè funcioni com ha de funcionar, no? Perquè moltes vegades hi ha dones que ja des del part es queden amb incontinència urinària ja per tota la vida, no?
Bueno, això segurament això les nostres mares, àvies que tenen incontinència urinària, molt sovint és fruit dels parts, no després no mirats, no tractats, no cuidats al sol pèlvic.
Que hi ha exercicis del sol pèlvic per tancar, obrir el periné amb unes sèries, no?
Sí, però això...
I bueno, després.
Sí, després i alhora jo recomano la visita a l'especialista perquè cada dona té el seu cos, exacte, i és diferent. I a vegades una dona necessita més tancar i l'altra necessita més relaxar.
Exacte.
O sigui, hem de mirar a veure què...
Sí.
I a vegades no vulguem començar massa d'hora, o sigui, l'especialista és el que ens pot acompanyar.
També hi ha tot això dels hipopressius, que hi ha dones que els hi poden servir i hi ha altres que no recomana gens.
Exacte.
No? Vull dir...
Que s'ha de cuidar, sí, que no tothom li va el mateix.
A vegades massa exercici pot ser contraproduent, també.
Totalment, totalment, exacte. Sí.
I amb això doncs, ho podem enllaçar, no? Com, va, tot això ja ho és, no? Canvis fisiològics del cos.
Exacte. Perdona, perquè la incontinència urinària també es pot donar que els primers dies ho sigui total, perquè una cosa a mi se m'escapava una mica el pipi, no? En aquests moments d'estossegar o de tal. Mm-hmm. Però hi ha dones que pot ser que no s'aguantin el pipi, que també pot passar.
Clar.
I com dèiem, acostuma a passar més amb parts instrumentals.
Mm-hmm.
Llavors també, bueno, comentar-ho amb la llevadora i també saber que això en principi amb 2, 3, 4, 5 dies el postpart aquest mitjà hauria d'haver passat, s'hauria de recuperar, almenys no, que no sigui una incontinència total.
Mm-hmm.
Sí. Vale, dèiem això, els canvis de cos.
Sí, doncs que no tenim el bebè dintre del cos, de repent parim i plup.
Sí.
No? La panxa és una altra, tot es va tornant a puesto, no? Hi ha moltes dones que potser ho poden patir de manera negativa, no ho sé, no?
Sí.
I llavors com...
Bueno, perquè també a vegades pues, ens hem pogut agafar més pes durant l'embaràs, algunes s'han aprimat, però et surten taques per la pell, poden passar... No? Hi ha diferències al cos.
Sí, totalment.
I sobretot els primers dies et queda una panxa, no? Com fluffy, no sé si m'enteneu, com molt blandengue.
Sí, tota arrugadeta.
Clar. Bueno, no sé si heu vist alguna vegada una foto real de postpart, no? O dels primers dies, bueno, pues les dones... Jo em penjaré una a l'Instagram. Ja, me'n vaig fer algunes els primers dies. I bueno, no pretenguem que...
Per això que no passi.
Clar, no pretenguem parir i els 10 dies està esplèndida com quan teníem 20 anys, no?
I també depèn molt de l'edat que tinguis, eh?
També.
No? De l'edat en què pari... O sigui, és diferent parir els 20 anys que parir els 30, que parir els 35. O sigui, et canvia un montón. I també, no, pues, a part dels canvis així del cos, de la panxa, pues, els pits, no, que també els tens allí més a tope. Després també això de qui va menguant a través de la lactància, també després es van com desinflant. Què ens passa més? Pot ser que et caigui el cabell.
Ah, sí.
Pot ser que perdis una mica de visió, si tens... O sigui, hi ha com canvis, també la veu et pot canviar
i
baixar com una mica més greu.
A
mesura que ens anem fent grans, ja les persones, la veu se'ns va greujant, no?
Ah, mira, no sabíem.
Si tu sents una cantant que canta una cançó als 20 anys, pues la veu és molt diferent als 60, no?
Ok, clar.
Es va a mesura que ens anem fent grans. I els parts... Pues és una obertura de tot i llavors baixa una mica.
Ah, mira, interessant.
I la visió també. La visió també, a vegades, persones que porten ulleres, sobretot, ho noten més.
Mira, vale. I, no, jo això de la visió no he tingut res. I el dels cabells, a mi no m'ha passat, però sí que hi ha dones que els hi passa, i això acostuma a passar, diuen, a partir del quart mes o alguna cosa així. No és una cosa immediata, però als 3-4 mesos d'haver parit hi ha dones que se'ls hi cauen els cabells, però a punyados, no? Allò que espanta una mica. Llavors, també és una cosa normal.
I hormonal, no? Vull dir que també
clar,
està...
Sí.
Tot el cos està tornant-se a adaptar i tornant-se...
Allà, sí, sí,
a trobar, no? D'una manera
exacte.
Diferent, ja.
Mm. Si passa, podem prendre'ns... Ara no tinc apuntat, que no recordo, que ens podem prendre, però...
Per si passa bé.
Sí, mm-hmm. Hi ha cosetes que et poden reforçar una mica.
Clar.
També moltes dones el que opten és per tallar-se els cabells, deixar-se'ls curts i nova etapa d'això. Però sí, bueno, anar acceptant, no? Que hem parit i que el cos té uns canvis.
Clar.
I que, bueno...
I que és així.
La realitat.
La realitat.
I ja està.
Forma part del procés.
Exacte. Molt bé. Bé, tenim apuntat de parlar sobre la cerrada. Això, la cerrada és una... Bueno, no sé... En un hospital no crec que t'ho proposin. No, jo no tinc entès.
Jo no
ho
havia,
tu,
no ho havia sentit mai fins
que t'ho vaig comentar jo.
No, fins... A mi m'ho van fer també,
Les
llevadores del part a casa,
vale.
No? Però em va arribar per elles, vull dir...
Sí, la cerrada és ben bé, és com una manera de tancar, no? S'acostuma a fer doncs, després d'aquestes 6 setmanes de la quarantena... més o menys, és una manera com de tancar una part del procés, no? De, bueno, doncs de tot l'embaràs i tota la primera part del procés. I del que es tracta és físicament mocadors llargs, se tanca el tema les articulacions, doncs, els turmells, t'apreten els turmells, els genolls, la pelvis, per aquí les espatlles, el cap també,
els
canells, fan com apretades, i això també, bueno, el cos durant l'embaràs puja la relaxina, l'hormona relaxina, que es tracta això d'una hormona que ajuda a distendir pel fet de que la pelvis es pugui obrir i pugui néixer el nostre bebè, i aleshores aquesta tancada doncs, és com el sentit contrari, no? D'anar això, anar ajustant i anar com, bueno, doncs és un procés, és una mica, és una part física, però és més energètic.
Sí, és algo simbòlic, no?
Sí,
com
un
ritual
exacte,
sí.
Totalment.
Crec que prové de, bueno, segons almenys el que elles em van fer, que provenia de Mèxic.
A mi també vale. Em ressona que ve de Mèxic.
Sí,
sí, totalment.
És com una tradició mexicana que fan a les dones després de parir, al cap després de
sí,
aquest postpart mitjà, no?
Exacte.
Per sí. Com canvia energia, no? I tanca cicle.
Exacte, totalment, mm-hmm. Sí. Aleshores també pots convidar... Normalment és un procés, un ritual de dones, però bueno, obert a qui vulguis, no? Però pots convidar persones de confiança teves, no? Potser... Jo vaig estar a la cerrada de ma germana, per exemple.
Mm-hmm.
Aleshores sí que un mínim de 2 persones es necessita, perquè és la dona estirada al terra i una persona a cada banda... I entre les dues es van fent estancaments, que també apretes amb els peus, o sigui...
Sí, van fent com un massatge,
sí.
No?
Sí, i pots posar allà música, bueno, és així... A mi m'agrada aquesta part.
Sí, a mi també. Jo ho tinc una mica com amb nebulosa, perquè ja ni me'n recordo gaire, i crec que aquell dia no estava molt fina, jo.
Ok.
M'ho van fer, llavors no...
Yeah.
Com que... Però bueno, que
però
crec
bueno,
que sí que...
Segur que hi ha algú intern teu que ho va agafar,
segur
ho va entomar.
Sí.
Perfecte. Super. Què més? Podem parlar... No sé quanta estona portem. 32 minuts portem, ja... Bueno, fem a veure... Jo faria quasi que un punt més, perquè també per l'hora que és... I espero que vosaltres tingueu ganes de que fem una tercera part, perquè crec que estem disposades.
Dona per molt tot, eh?
Sí, totalment. Hem començat abans de posar la gravació, no? Hem dit, intentem no enrotllar-nos, no? Parlem així ja. Quan diem les coses, vinga, va, pam, 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 però jo personalment em costa, la veritat. Bueno, el proper punt que teníem posat és el dels banys. No? Hem parit i aquí hi ha sang i tal i tenim ganes de netejar-nos també, no? Evidentment, dutxes, des del primer dia podem fer dutxes tranquil·lament. I aleshores els banys, aquí un bany com amb una banyera, aquí a Espanya, jo no sé per què, però es recomana que fins a la quarantena no ens banyem. Hi ha com una por de que l'està tot obert, no? Perquè que hem obert tot el periné, que ens pugui entrar l'aigua fins a la vagina i fins a l'úter i es pugui crear una infecció.
I això, fisiològicament, crec que és gairebé impossible, si no dir impossible totalment, perquè al cap de 2 o 3 dies el coll del cèrvix està obert 2 o 3 centímetres i a la setmana està obert 1 centímetre, com quan tenim la menstruació. Per tant, crec que... Bueno, no sé, ja dic, no sé per què aquí a Espanya es recomana això, però si te'n vas a un país com a UK, com el Regne Unit, és que a vegades en el mateix hospital et poden preparar un bany postpart o et recomanen quan arribes a casa fes-te un bany postpart perquè bueno, és relaxant, l'escalfor també va bé per tots els òrgans, per tot el periné. A més, aquest bany el pots acompanyar amb herbes, amb unes herbes, amb herbes relaxants, antiinflamatòries, herbes cicatritzants, com per exemple la calèndula, l'espígol, la sàlvia, el romaní, la farigola, la cua de cavall. I, a més, aquest bany el podem compartir amb el nostre nadó, que millor, no? Sí que hem de vigilar amb l'aigua, amb la temperatura de l'aigua. Si la volem molt calenta, doncs potser primer entrem nosaltres i quan estigui més freda incorporem el nadó. Però, vamos, això, que crec que banys postpart són superguais i jo els recomano. Diferent, per exemple, seria una piscina. Una piscina, potser, bueno, pensant que estem sagnant, per tant... que potser és una mica engorrós, no? Potser això de deixar la sang per la piscina no és el que ens ve més de gust. Però, per exemple, al mar, buf, endavant, si és època de banyar-vos al mar, aprofiteu-lo, perquè l'aigua del mar també és supersaludable. Després sí que aixugar-se bé, aixugar bé el periné, que no quedi humitat, sobretot si tenim esquins, si tenim alguna cicatriu o alguns punts, que quedi tot ben eixut. Si cal, ens canviem el banyador, si ens banyem amb el banyador, doncs quan sortim aixuguem, canviem el banyador. I això, no? És com... Després sí que si fos cesària, sí que vigilar amb la cesària i els banys, això sí que no està recomanat, perquè és una cicatriu que potser esperar més aviat 15 dies com a mínim, o que la llevadora ens digui que...
I si hi ha esquinzament de la vulva, de la vagina?
Jo crec que...
Que no passa res.
Que si... No, clar, que realment també és una altra cicatriu, no?
I que... Clar, no sé, és que...
Sí, jo... No sé... Mm-hmm. Jo la veritat és que no em vaig banyar gaire, tampoc. No havia descobert aquest... que en altres llocs no ho feien i em vaig quedar amb la idea de no em puc banyar. Uh-huh. Però, bueno, jo crec que sobretot això és vigilar, potser també no fer-se un bany de 4 hores.
Clar, perquè si tens els punts, clar, no? I allò és està, molt...
Sí, molt humit. Però bueno, també no deixa de ser una part que realment està... bastant humida, perquè anem sagnant i està humida, és una part humida ja, realment.
Sí, aleshores... No ho sé, és que clar, com que no ho he viscut, ja. Però així a priori, no? Que si s'estove, sí. Doncs encara li fiques més. No
però realment sé. És això, és una part que sempre està humida, perquè al tenir la sang està humida tota l'estona, no? Rarament està seca. Mm-hmm. O sigui que bueno, jo crec que pots fer el bany...
Sí, el que et vingui de gust,
sí,
no?
Sí, també, està clar, i també com et sentis. I crec que això, que el fet de ficar les herbes també poden ajudar, no? Ajuden mm-hmm. a tot aquest esquís.
Sí.
I,
doncs molt bé.
I això, no sé si et sembla bé deixar-ho aquí. Vols fer algun tema més?
Quan ens queda?
Clar, és que avui el que passa és que no tenim límit. El que passa és que jo hem passat una nit amb el Bruc, que li estan sortint les dentetes, està en febre, està amb el seu pare. En principi acabàvem fa sobre les 12 i ara ja són les 12:07 i jo tinc una mica de patiment per el,
venga, doncs
per el Bruc,
aquí,
que potser i... està allà bramant i patint i potser no, potser baixem i està subant-la amb braços del pare. Però això,
deixem
perquè podríem seguir infinitament, sí. però crec que avui ho tenim bé fins aquí. Aleshores, bé, ja sabeu com vaig a fer el comiat. com cada dia, si necessiteu consultar alguna cosa o fer algun comentari, que s'agraeixen. Encara no n'he rebut cap, però bueno, jo sé que algun dia rebrem algun comentari, ho podeu fer al meu Instagram, el de terapeuta maternal. I com que a cada capítol ens queda agrair a les nostres famílies que ens permeten estar aquí, al nostre tècnic, avui el tenim al nostre costadet, el Lluís Blaín, a la Ràdio Ciutat Tarragona, A vosaltres, que ens escolteu. Vols afegir alguna cosa, Amada?
I en altres mateixes.
Bueno, que ja bona. Està. Molt bé. M'agrada això també. Nosaltres que estem aquí també amb molta il·lusió. I res, sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.